Benvingudes i benvinguts una setmana més a De mica en mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui parlarem del nou projecte del Diluvi. La Georgia ens porta Gabriel Aresti i per finalitzar el programa escoltarem la llegenda anomenada Les bèsties encantades. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
Bona nit, Marcel.
Benvinguda al BAE.
Bé, avui parlarem una mica del 25 de novembre.
Sí, hem preparat una mica un programa especial sobre el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, i tu ens portes algunes notícies, no?
Desgraciadament, porto notícies. Bé, tots coneixem el cas de la Manada, doncs els jutges de l'Audiència de Navarra, els mateixos que els del cas de la Manada, han sentenciat a un home a només 10 mesos de presó per apunyalar i intentar asfixiar a la seva exdona davant dels seus fills de 3 i 6 anys. Tot i que l'acusació demanava entre 8 anys i mig i 10 anys de condemna, els jutges han decidit absoldre'l del delicte d'homicidi en grau de temptativa i condemnar-los només per maltractament ocasional, ja que l'acusat va decidir lliurement i de manera voluntària no matar-la.
Bé, no matar-la perquè no va podre.
No sé exactament si no va poder o si no va voler, però en tot cas la punyalada se la va emportar i bé.
En tot cas és un cas més, una mostra més de com queden impunes els atacs contra les dones.
Sí, sí, exactament.
Com bé dius, és un cas del mateix jutjat de la Manada i que es veu com dins de la... del món judicial encara hi ha una impunitat absoluta.
Sí. En aquest cas la parella estava en procés de divorci, faltaven 3 dies per firmar el divorci i va ser quan va anar a apunyalar-la. Ja estaven separats i ja sabem com funciona tot aquest tema. I a part d'aquesta notícia, doncs hem de dir també que aquest any han augmentat un 33% les atencions a l'Hospital Clínic de Barcelona, que és l'hospital de referència per agressions sexuals, i que un 91,5% dels casos eren dones. El doble que el 2005. Mm. Un 33% més que el 2017, però el doble que en el 2005. De tots aquests casos, hi ha un 10% menys de denúncies. Si l'any passat hi va un 73% de denúncies, aquest any és un 63%. Un terç d'aquestes persones ha conegut l'agressor anteriorment. O sigui, no és una nit que coneixen aquella persona i són agredides, sinó que ja eren persones del seu entorn. Un 62% eren menors de 25 anys. Del total, 12 eren menors d'edat. D'aquestes menors tot eren dones. I en 3 de cada 10 casos se sospita que hi ha hagut submissió química. Dic se sospita perquè, com bé se sap, la burundanga s'elimina del cos i no es pot arribar a demostrar. No hi ha proves de que s'hagi fet, però sí que hi ha les proves psicològiques o el fet de que no recordin el que ha passat, que pot ser tant per submissió química com per l'estat de xoc, però...
I el que pareix molt fort és que amb el pas dels anys, com en les dades que has donat, no hem anat a millor, sinó que s'han incrementat els casos.
Sí. De fet, hi ha uns 300, crec que eren 351 casos a dia d'avui, el dia d'avui que estem gravant. O sigui, segurament quan s'emeti ja hi haurà entre 7 i 10 casos més d'agressions i es calcula que al finalitzar l'any hi haurà uns 400 casos d'agressions sexuals a Catalunya.
Bé, com diguem, molt lluny d'una normalització que no ha arribat encara.
Bé, més que a Catalunya, a l'Hospital Clínic de Barcelona.
A Barcelona, esclar, clar.
Sí, que és Barcelona i perifèria directa. La resta de Catalunya o la resta de l'Estat hi ha... Si veiem les xifres serien per deprimir-se.
Bé, doncs, si et pareix, canviem una miqueta de... no de tema, però sí d'estil. Anem a parlar de coses més alegres, com és el projecte del Diluvi, no?
Sí, la lluita perquè això no sigui així passant.
sí, també un grup molt, molt important en la lluita feminista, en fent cançons feministes, El Diluvi, que aprofitant el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, com hem dit, ha preparat un projecte musical al voltant de 7 llengües diferents, cantant la seva cançó i tu, sols tu. El grup va començar, com diem, a l'octubre un projecte especial al voltant d'esta cançó de I tu, sols tu. I bé, ara ja tenim les 7 versions, 8 si contem la versió pròpia en català, i s'acabarà diumenge que ve, dia 25, concretament, en un vídeo especial sobre tots, bé, explicant el projecte, en què ha consistit, en entrevistes als grups participants, tots grups formats o cantats per dones, a més.
Estic esperant amb candeletes veure el vídeo del diumenge.
Sí, i això, i tenim ha explicat una mica la seva cantant, Flora Sempere, que és un projecte que naix gràcies a la pràctica de la solidaritat internacionalista i feminista, i que es manté en xarxa en altres grups de dones, i sempre posant al centre les cures. Una mica què és I tu, sols tu, la cançó del Diluvi, que és un dels seus temes més famosos, per no dir el més famós, diria.
El hit del Diluvi.
Sí, absolutament. I potser el que no sap tant és que és una versió, està inspirat en la poesia Divisa, de Maria Mercè Marçal, la poeta catalana, i que inclou la cançó versos dels seus poemes com Seràs aquella que vas voler ser, Seràs la tres voltes rebel, la tres voltes rebel famosa de Maria Mercè Marçal. La cançó es va publicar l'any 2015 i en la mateixa base musical podrem escoltar aquestes 7 versions, 7 versions que caminen entre la cúmbia, la rumba, l'estil propi del Diluvi, no? I que podem escoltar el guitarró valencià, la bandúrria, el violí, un estil realment molt, molt propi, el del Diluvi. I bé, com diem, aquestes 7 cançons són en anglès, You Only You, cantada per The Say Sisters, la versió en castellà, I Solo Tu, cantada per l'il·licitana Claudia Keidei Ferrandez, en euskera, la versió que escoltarem després d'Uncha, Ta Su Solik Su, en francès, Et Tatua Cel, de Núria Jouen, ja perdonareu la pronunciació. Núria Jouen, per cert, és una cantant franco-catalana, nascuda a París, però que actualment viu a Terrassa. A Terrassa, viu i treballa a Terrassa, crec que de professora de música, a més. Després, una altra versió que escoltarem així, serà Es on que tu, la versió en occità, de Lidé Sans, la cantant aranesa, que l'any passat ja li vam dedicar un denominació d'origen, també. Una jove promesa de la cançó d'autor que canten en aranès. I les dues últimes versions són la versió en gallec, Eti Soti, de Cés, i en asturià, l'última que s'ha publicat, Tu, namàs tu, d'Herbamora. Així que ara, si voleu, escoltem la versió del Diluvi, en valencià, la versió original, i Tu, sols tu.
Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçada al vent, i tu, sols tu, faràs vibrar cinc
del Diluvi, i ara, si us pareix, podem escoltar la versió en l'altra llengua dels països catalans, l'occità.
Anem a escoltar la cantant aranesa.
Sí, com hem dit, fer una cançó per a Lidé Sans, que ha publicat fins ara dos discos, que, com hem dit abans, podeu recuperar el programa de la temporada passada, on fem un repàs a la seva trajectòria, als seus discos de la Lidé Sans. Sobretot també molt lligat en això, en la lluita, l'empoderament femení, la natura, la situació política actual, la situació de la Vall d'Aran i d'Occitània en general. però bé, com diem, el programa el podeu trobar al nostre web.
La web de bilboiria.eus.
Durant el març passat, quan vam dedicar el programa a diferents cantants. I ara, si voleu, escoltem Es on que tu, de l'Idea Sants.
Anem-hi.
Seràs aquella que volies este. Serà tres cops rebel. Seràs un punquilla també. És un que tu eres vibra cinc continents.
Sants, cantant la versió del Diluvi És on que tu. I ara, per l'última cançó que escoltarem, l'última versió, si voleu, pot ser la versió en euskera, ja que emetem des de Bilbo, des d'Euskal Herria, i una versió d'Untxa, també un dels grups més top ara mateix.
Després de l'Alda Pangora.
A Euskal Herria, amb la versió de l'Alda Pangora. I bé, hem dit que totes les versions tenen la mateixa base musical, però a la versió en euskera, a la versió d'Untxa, trobem la característica, una cosa que no escoltem a els altres, que és la triquitixa. La triquitixa també molt, molt pròpia del grup basc.
I un instrument molt tradicional del país.
Sí, molt estès en tota la cultura basca.
I no només actualment, sinó que durant segles se l'ha considerat, crec que se li deia el fuelle del diablo o alguna cosa així, perquè era l'instrument amb el que es tocaven les danses que la gent s'agafava de la mà.
Danses basques.
Les danses basques, les que estan tocades amb xisto, normalment estan separades la gent, i les que es toquen amb triquitixa, la gent està agafada.
Pues això no ho sabia.
Pues bé, per això era l'instrument prohibit.
I també podem dir que el videoclip d'Untxa, i cada cançó té el seu propi videoclip en imatges pròpies del seu país, de la versió feita, i a la versió d'Untxa doncs, podem trobar imatges de les principals capitals, de les manifestacions de les principals capitals basques, com Iruña, Gasteiz, Bilbo o Donosti. Que podeu trobar tots els vídeos també al canal de YouTube del Diluvi. I ara, si voleu, escoltem Tassu Soyixu, d'Unxa versionant el Diluvi.
Bagoas. Aquí la secció del 25 de novembre d'avui.
Sí, hem fet el repàs del nou projecte del Diluvi, que val a dir que ara mateix està en un impàs en la seva trajectòria. El cap de setmana passat, el dia 17, va actuar en l'últim concert de la Raïf, i amb això el grup valencià també es pren un descans, perquè a la primavera que ve han prometut que treuran nou disc. Bé, el portarem al de mica en mica, farem la review pròpia que solem fer, i també recordar que estigueu atentes al diumenge que ve
en el vídeo especial,
el vídeo que publicaran el Diluvi sobre el projecte del que hem parlat.
Diem diumenge que ve, però és demà.
Exactament, aquest diumenge. I si l'escolteu el diumenge al migdia, doncs mireu que potser ja està
penjat, no sabem a quina hora el penjaran.
Sí, però si escolteu el dissabte, demà diumenge pujaran el programa, el vídeo, el Diluvi. I ara, si voleu, recuperem el denominació d'origen de la temporada passada, que vaig fer jo mateix sobre el Diluvi, també aprofitant aquell març violeta especial que vam fer al de mica en mica sobre grups feministes.
Bé, doncs donem-li pas i esperem que el proper 25 de novembre, el del 2019, podem venir amb notícies bones en comptes de les notícies que portem cada any en aquestes dates.
Tant de bo no ens faci falta fer un programa especial sobre el 25 de novembre.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvingudes una setmana més al Denominació d'Origen, la secció musical del De Mica en Mica. Continuem en els grups de música feminista. Així que esta setmana mon anem fins a la comarca de l'Alcoià, al País Valencià, per parlar d'El Diluvi. Tot i estar format per 6 homes i una sola dona, El Diluvi ha esdevingut un referent musical per a col·lectius feministes i LGTBI, molt presents a les seues cançons. El Diluvi va començar en la idea de ser un tribut a Ovidi Montllor, i des de traça van publicar el seu primer treball, un EP dedicat al músic d'Alcoi, titulat Ovidenques. En lo temps, el grup se va anar definint com una banda en les seues cançons pròpies, tot i que la figura d'Ovidi ha seguit estant present en els seus treballs posteriors. Una d'aquestes versions és Va com va, d'Ovidi Montllor, cantada per El Diluvi.
A tu t'emprenya molt que jo et tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria, va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla, va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla, va com va. T'han dibuixat i jo trenque la ploma, va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma, va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida, va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida, va com va, va com va. No en tinc per mi, si tu no en tens mai prou, va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou, va com va. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va, pensa que sols dir més no podré, va com vull, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va, pensa que sols diré fins que més no podré. D'anar vivint dient el va com va, pensa que sols diré fins que més no podré, va com vull, com volem.
El Diluvi se definís com un grup de folk, tot i fusionar d'altres estils com la rumba, el reggae o la música tradicional. En instruments mediterranis com el violí, la bandúrria, l'acordió o el guitarró, el Diluvi crea l'estil que ells denominen com a mestissatge mediterrani. Com el seu nom indica, consistís en barrejar la música de base mediterrània en d'altres de tot el món. Escoltem ara Motius, de l'àlbum del mateix nom del Diluvi.
Per estimar a qui vindrà per passar la nit en blanc per a despertar.
Des d'aquell EP titulat Obidenques, publicat el 2012, el Diluvi ha gravat tres discos més, Motius, Alegria i Ànima, a més d'un altre EP titulat Rareses i cançons soltes del 2013. En aquest temps, el Diluvi també ha col·laborat en artistes com Meritxell Gené, Cesc Freixas o So, present al seu darrer disc, Ànima. D'esto disc escoltarem Tendresa insumisa, un cant a les altres maneres d'estimar, allunyades de l'amor romàntic. Anem, doncs, en Tendresa insumisa.
La teua tendresa insumisa, el teu cor desobedient. dins. Fem de la vida la millor filosofia, juntant les mans, creuant els dits. Com el volten que ens ha guiat per les dreceres de l'oblit, esborrem allò que ens ha contat, inventem noves formes de delit. Estime la teua tendresa insumisa,
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Bona tarda, amigues i amics. Comencem un cop més aquest racó de les lletres. Avui ens acompanya un dels poetes bascos més importants del segle XX. És en Gabriel Aresti, poeta que va néixer el 14 d'octubre de 1933 a Bilbao i morí en aquesta mateixa ciutat el 5 de juny de l'any 1975. Tot i haver viscut pocs anys la seva poesia i el seu punt de vista del que seria la unificació de la llengua basca, tingueren molta influència a les generacions posteriors. Els seus poemes foren musicats per molts cantants com el grup Oscorri, que li dedicà un disc, o Lourdes Iriondo, Maite Ibirin, Miquel Laboa, Xavier Lete i molts d'altres. Comencem llegint un dels seus poemes més coneguts. sempre diré la veritat. De la meva boca no sorgirà cap paraula que no sigui veritat. Em trencaran els llavis, em cauran les dents, em tallaran la llengua, però jo mai mentiré. I si alguna vegada, trencant el meu jurament, dic una mentida, serà per tal de que el sol no s'enfosqueixi, per tal de que la lluna il·lumini, per tal de que la rosa no perdi la seva fragància, per tal de que el nen gaudeixi sempre de la mamella i per tal de que la donzella perdi la virginitat amb noblesa. Gabriel Aresti va renovar i modernitzar la poesia basca. Els seus llibres Arri eta Herri, publicat l'any 1964, Euskal Herria l'any 68 i Herrisko Herriau l'any 71, introduïren a la poesia basca pels camins del realisme social, creant un imaginari nou. Encara que Aresti se'l coneix com a poeta, també cultivà d'altres gèneres, com el teatre, els contes i les novel·les. També realitzà múltiples traduccions, tant de llengües minoritzades com la basca, així com d'obres de grans autors de la poesia moderna, com García Lorca o T.S. Eliot. Presentem un altre dels seus poemes, aquest molt popular. Primer, en la versió del propi poeta, i després traduït al català.
Nire aitaren etxea defendituko dut, otxoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Galduko ditut azilendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilgo nahi, nire arima galduko da, nire azkazia galduko da, baina nire aitaren etxea iraungo du zutik.
Defensaré la casa del meu pare contra els llops, contra la sequera, contra la usura, contra la justícia. Defensaré la casa del meu pare. Perdré el bestiar, les hortes, les pinedes. Perdré els interessos, les rendes, els beneficis, però defensaré la casa del meu pare. Em prendran les armes i amb les mans defensaré la casa del meu pare. Em deixaran sense braços, sense espatlles i sense pit i amb l'ànima defensaré la casa del meu pare. Moriré, es perdrà la meva ànima, es perdran els meus descendents, però la casa del meu pare restarà en peu. John Cortázar ens explica que Gabriel Aresti va escriure des del convenciment de que podia canviar el món literari. Les seves obres van tenir un gran ressò i a través de la seva poesia i del seu teatre va socialitzar les seves idees contra el franquisme i contra els models establerts pel franquisme. Llegim un altre dels seus poemes. Jo sóc qui diu, en aquest món en el qual vivim, en aquesta societat, la justícia està prohibida. Que Déu no vulgui que prohibeixin el vi i el formatge, que prohibeixin l'aigua i el pa. Això ho dic avui, sí, jo. Fora de l'àmbit literari, ens segueix explicant Cortázar, Gabriel Aresti va realitzar una immensa labor dins de la cultura basca. Aresti fou un dels impulsors de l'euskera batua. Fou un autèntic motor de la unificació en paraules de Koldo Mitxelena. Ja abans de que en el Congrés d'Aranzazu del 68 Euskaltzaindia, de la qual era membre, oficialitzés les bases de la unificació, Aresti i Txillardegi escrivien en un registre unificat bastant similar. Gabriel Aresti va escriure dos llibres relacionats amb l'euskera, un d'ells de gramàtica, anomenat Batasunaren Kutxa, i un diccionari en col·laboració amb Xavier Quintana i Stegi Txipia. Llegim un altre dels seus poemes. Si algú diu, a la casa meva no hi ha pau, que busqui la pau a casa del veí o a l'últim racó del món. Però, si tingués pau a casa, que no busqui la guerra enlloc, perquè perdrà la pau i la casa pels racons del món. Gabriel Aresti fou també un dels fundadors de l'editorial Lur, que obrí les portes a nous escriptors escalduns, agrupant-se al seu voltant la nova generació d'escriptors i escriptores basques. Aresti fou també un treballador infatigable en diverses publicacions periòdiques que provocà abundants debats amb els seus articles. Fou admirador i amic d'artistes i deixar les seves opinions sobre la literatura en el poema dedicat a Jorge Oteiza. Ideològicament situat entre el socialisme i el nacionalisme, la literatura d'Aresti relata el sofriment de la consciència que es mou entre el vell i el nou món. Llegim un altre dels seus poemes. Si per dir una veritat han de matar-me les filles, han de violar-me la dona, han d'enderrocar la casa on visc, si per dir una veritat han de tallar-me la mà amb la qual escric, la llengua amb la que canto, si per dir una veritat han d'esborrar el meu nom de les planes àurees de la literatura basca, en cap moment, de cap forma, enlloc, podré callar. Ni kantatzen dudan mina. Gabriel Aresti va difondre un model progressista, obert i socialista per a la societat basca. Es presentava com una persona amb moltes i variades inquietuds, sempre immers en múltiples tendències. Convertia el seu fer literari en una crítica al basquisme monolític, però sempre va debatre sofrint. Aresti deixà palès molts i complexos aspectes en el seu camí cap a l'utopia. Aresti havia començat a aprendre euskera de forma autodidacta amb 12 anys, al si d'una família gens aficionada a aquesta llengua. Els seus primers articles els va publicar a la revista Euskogogoa l'any 1954, escrits en el dialecte laburtà. L'any 1955 coneix a Blas d'Otero, que l'impressionà molt, i l'any 57 és anomenat corresponent d'Euskaltzaindia. A partir de 1961 tradueix diversos poemes de Blas d'Otero a la revista Egan. L'any 59 guanya el seu primer premi, el Joaquim Bedoya Loramendi Gorazarrea, pel seu poemari Mal d'en Vera. El 62 guanya el Premi Orixe per l'obra que més repercussió social va tenir, Arri eta Erri, que publicaria 2 anys més tard l'editorial Itxaropena. Tal com va dir Ibon Sarasola, aquesta va ser la primera obra coneguda per una part important dels nous lectors en euskera, i de la qual avui hem traduït i presentem en aquest racó de les lletres alguns dels seus poemes. Llegim-ne un altre. Coses planeres, fàcils, per tal que tothom les comprengui, haig de dir, apareixeré com l'home més babau de Biscaia, però tanmateix ningú em posarà el dit a la boca, no ho gosarà el meu llest.
Nik ere badut nire egia, eta bankero jaunarenak
bezai... L'any 1965, Gabriel Aresti torna a guanyar el Premi Orixe per l'obra Euskal Harria, publicat l'any 67 per l'editorial Criselo. Entre el 66 i el 67, diversos grups representen peces teatrals escrites per Aresti i algun de Bertolt Brecht traduïda pel mateix poeta. L'any 68 es prohibeixen totes les seves representacions a causa de l'estat d'excepció que es declarà aleshores. En aquella època, Aresti va escriure molt sobre la lluita de classes, la immigració a Bilbao i l'euskaldunització dels immigrants. És aleshores quan rep forts atacs per part del grup denominat El Aberri, coneguts com Eladios, que l'acusaven de Felipe, d'espanyolista, de diluir la lluita nacional basca en la lluita de classes, i això, segons els Eladios, beneficiava a la llarga el nacionalisme espanyol. Herriaren ahotik hartu nuen de balde, eta de balde ematen dion herriaren belarriari. Tanmateix, per Aresti, la literatura havia de ser literatura social. Creia totalment en que la poesia era una arma per encendre la consciència del poble i que la literatura era capaç de canviar la societat. Per això va dir: «Esan endute hau poesia estela, baina nik esan endiet poesia mallu bat dela», que traduït al català significa: «Diran que això no és poesia, però jo els diré que la poesia és un martell». Baina etxean bakean balu, ez dezala gerrarik inun bila, bakea eta etxea galduko baitu munduko... I acabem avui aquí aquest racó de les lletres amb dos poemes més del poeta Gabriel Aresti. El primer diu: «El dia que no hi hagin diners, els homes no es vendran». I el segon: «Encaixo el meu balanç i veig com, malgrat que la meva poesia no té contrapartida per l'any vinent, tinc grans existències d'esperança, la qual cosa, encara que encareixi els preus de les subsistències, no deixaré fer fallida aquest negoci de dir les veritats». Espero que el programa d'avui hagi estat del vostre gust i us hagi ajudat a conèixer un poeta basc de l'altura dels lands com és Gabriel Aresti. Per acabar, ho fem amb una de les cançons més populars del poeta, cantada pel grup Oscorri, Guretza. Fins a la propera, bon cap vespre i bon cap de setmana. Guretza berdin dira astea eta jaia lana bihurtzen du. Zeko gaia, araditzagun eskuan, giltza eta laia, kariz eta burdina, lantzeko bizkaia. Guretzat berdin dira, astea eta jaia, lana bigurtzen dugu, kantatzeko gaia. Gitarrarekin aire berri bat dara magu kantuzegu, abesti libre eta leiala prestu eta noblezadun. Haren medio zer garen ongi izan gaitezen ezagun. Herri langileen ekazaria ala defendi dezagun. Herri langileen ekazaria ala defendi dezagun. Guretzat berdin dira
hastea eta jaia lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia jara ditzagun eskuan giltza eta laia gariz eta burdinaz lantzeko bizkaia guretzat berdin dira hastea eta jaia lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia gure gogoa ez bediarren kantu honekin akaba gure ekintza izan dadila gure hitzaren alaba egun batetan esan dezagun ez hala bizbai hala da nekea eta lana dira de zorionaren aldaba nekea eta lana dira de zorionaren aldaba guretzat berdin dira astea eta jaia lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia jarditzagun eskuan giltza eta laia gariz eta burdinaz lantzeko bizkaia guretzat berdin dira astea eta jaia lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia bide honetan baldin bagoaz jakin dezagun zergatik zin egin behar dugu zintzoki bakoitzak duen agati sineste dunek dudarik gabe bere jangoikoa gati eta sineste gabek berriz bere ohorea gati eta sineste gabek berriz bere ohorea gati
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
I ara, després d'escoltar la Georgia parlar sobre Gabriel Aresti, ens toca acomiadar-nos en llegenda, no, Albai?
Com cada setmana, una llegenda curta per anar a dormir tranquil·let.
I què ens portes esta setmana?
Aquesta setmana és la llegenda de les bèsties encantades, la llegenda dels afores del poble d'Enveig, que allà hi ha un gran claper de pedres de figura bigarrada, en les quals el poble creu veure cossos d'animals estranys figures que espanten. Consta en la tradició que una goja de l'estany de l'Anós va enamorar-se d'un garrit fadrí d'Enveig i li va proposar de ser la seva muller. Però per aconseguir-ho calia que ell fos un encantat i se n'anés a viure amb ella en el seu palau del fons de l'estany. El fadrí s'hi avingué. La goja li digué que la seguís cap a l'estany, on farien les noses, però que no fes cas del que sentís pel camí i que mai no es girés enrere per veure què passava. Puig que restaria encisat. Així que emprengueren el camí, eixiren un gran eixam de bèsties rares de moltes menes, que odolaven i grinyolaven terriblement. La basarda va corprendre el minyó, que no es pogué estar de mirar enrere. La goja el va maleir, perquè, en girar-se, s'havia incapacitat per a ser encantat com ells i esdevenir el seu marit. Minyó i bèsties restaren convertits per sempre en un roquissar.
Bé, moltes gràcies per la llegenda, com sempre.
Doncs bé, fins aquí el programa d'avui.
Ens toca acomiadar-nos fins la setmana que ve. Recordem que podeu recuperar tots els programes del De Mica en Mica al web de bilboiria.eus i seguir-nos al nostre Facebook De Mica en Mica guionet bilboiria.
Doncs bé, dit això, fins la setmana que ve.
Salut!
De Mica en Mica s'omple la pica, un programa a Bilboiria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.